Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 de maig del 2023. Ja ha sortit el sol, ja fa una bona estona per Cadaqués, fa 3/4 d'hora, en un dia que no s'ha de pondre fins passat 5 minuts d'un 15:45 de la nit. És l'hora de la posta del canal, altra punta del país. Pel que fa al temps, és un matí d'eleccions, ara de seguida en parlem, tranquil, assolellat en general. Pot haver-hi alguns núvols al Pirineu, Costa Daurada, Terres de l'Ebre i alguns ruixats cap a la tarda. Tempestes al nord del país, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser alguna cosa a la Terra Alta. En tot cas, un diumenge encara de parèntesi respecte a la setmana que ha sigut certament plujosa i amb un ambient bastant semblant al d'ahir, que pot arribar a fer temperatures de 23-28 graus cap al migdia. Dia d'eleccions, aquest diumenge amb milions de catalans cridats a les urnes per escollir els líders més pròxims, els locals, els dels ajuntaments. D'aquí a 2 hores, exactament, a les 9 en punt del matí, obren els col·legis amb les meses, amb les urnes a punt. D'aquí una estona, de fet, trepitjarem el carrer per saber com es presenta la jornada, que està plena d'incògnites, d'interrogants, començant per les 4 capitals catalanes, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que ara mateix són territori absolutament incert, específicament la capital, de la qual no es recorda una cursa tan igualada segons les enquestes i a la vegada amb uns electors tan desorientats o com es coneix ara com a indecisos. I passarem per totes aquestes zones, com també passarem per altres ciutats, per altres latituds que avui també s'hi juguen molt, el País Valencià, les Balears, Madrid, perquè més enllà de la batalla interna a Catalunya, especialment entre els partits dominants, PSC, Esquerra, Junts, a nivell estatal la cosa torna a anar de dos. PSOE o PP, a pocs mesos per les eleccions a la Moncloa, els líders socialistes i populars que fan una mena de test d'estrès considerable. En parlarem de tot plegat al llarg del matí. En un dia que tampoc no ens oblidarem del funcionament habitual del Via Lliure, amb el basar de les sorpreses de seguida, amb el mossèn Nin, que avui ve a venerar Santa Tina Turner, amb Albert Pla i amb les seves històries, i amb un plat estrella avui especial amb l'actor Lluís Omar. I de mica en mica, Xinoxano, ens anirem acostant fins les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, la Casa Blanca i els republicans han arribat, sembla, a un principi d'acord als Estats Units per evitar la suspensió de pagaments del govern. És un pacte que arriba després d'una trucada entre Joe Biden i el líder de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, i d'una estirilla ronça entre els dos partits els últims mesos. Els demòcrates pressionaven per augmentar el sostre de deute mentre els republicans prioritzaven que retallessin despeses. Tot i això, l'acord encara no és definitiu, ha de passar abans la setmana que ve per la Cambra de Representants.
Sí, el preacord preveu pujar el sostre del deute del govern nord-americà per 2 anys, un augment que podria rondar els 4 bilions de dòlars. Per fer-ho, es retallarà el pressupost de diversos departaments, com el de Sanitat, Educació i Treball, mentre que augmentarà el de Defensa. En una piulada, Biden celebrava l'acord i assegurava que evitarà una catàstrofe, mentre que McCarthy, per part dels republicans, parlava de pacte històric en declaracions als mitjans.
Després de setmanes de negociacions, hem arribat a un principi d'acord. Encara tenim feina a fer, però és un acord a l'alçada del poble nord-americà. Inclou reduccions històriques en la despesa, reformes per treure gent de la pobresa i fer-la entrar al món laboral i limitar el control del govern.
La Cambra de Representants ha d'aprovar la proposta la setmana vinent i alguns membres, tant republicans com demòcrates, ja han dit que hi giraran l'esquena per les concessions que s'han fet els últims dies.
Això pel que fa a aquesta matinada sembla que es canalitza aquest possible acord als Estats Units per evitar aquesta suspensió de pagaments, que tindria efectes importants en l'economia mundial, com dèiem, i mentre estan lluny dels Estats Units, d'aquí a un parell d'hores, aquí obren els col·legis electorals per unes eleccions municipals que es preveuen molt disputades en molts punts claus, però especialment la ciutat de Barcelona, també molts altres, Tarragona, Lleida i Girona. Tot i això, les enquestes preveuen una davallada de la participació respecte a les eleccions de fa 4 anys, que va ser del 65%. Així les coses, una abstenció més o menys alta, sumat al que acabin fent els indecisos, podrien ser factors determinants per les alcaldies que s'acabin decidint per un grapat de vots.
A Barcelona la lluita es preveu molt ajustada, amb un frec a frec fins l'últim minut entre l'alcaldessa de Colau, el socialista Jaume Collboni i l'exalcalde Xavier Trias. Tots tres arriben amb opcions d'aconseguir l'alcaldia i el repartiment final de regidors marcarà quins pactes possibles tenen més opcions de tirar endavant. Mentrestant, a Tarragona i Lleida, Esquerra intenta mantenir les dues alcaldies que va aconseguir el 2019, i a Girona el nou govern municipal també pot dependre dels pactes, ja que podria haver un doble o fins i tot un triple empat entre Junts, el PSC i Guanyar.
Barcelona és, com destaca avui la portada de La Vanguardia, el trofeu més desitjat d'aquesta contesa electoral. Ara bé, a les municipals hi ha moltes altres batalles interessants i que acabaran de definir com queda el mapa electoral després de la jornada d'avui.
Fa 4 anys Esquerra es va erigir com la primera força, tant en vots com en regidors, mentre que el PSC va quedar segon en vots i Junts per Catalunya segon en nombre de regidors. En la jornada d'avui, Esquerra aspira a reduir el domini del PSC a l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que el PP intentarà recuperar les alcaldies de Badalona, amb Xavier García Albiol, i la de Castelldefels, amb Manu Reyes. En el conjunt del país, però, la batalla torna a enfrontar cara a cara Esquerra i Junts. Els republicans volen conservar alcaldies que van aconseguir fa 4 anys, com la de Manresa, Vilanova i la Geltrú o Sitges, mentre que Junts aspira a conservar places fortes com Reus, Vic i Vilafranca del Penedès, on els alcaldes actuals no repeteixen.
En tot cas, estem parlant de 5 milions i mig de catalans cridats a anar a votar per triar els regidors que conformen els 947 ajuntaments del país, però més enllà d'aquestes municipals que es fan no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, també hi ha fins a 12 comunitats autònomes que voten la renovació dels parlaments. I aquí la batalla, bàsicament, és entre PSOE i PP, que aspiren a aconseguir victòries que els donin embranzida per les eleccions espanyoles que s'han de produir aquest mateix 2023.
El principal pols entre dretes i esquerres és el País Valencià, un feu històric del PP, amb Madrid assegurat per Isabel Díaz Ayuso. Els Alberto Núñez Feijóo ho fien tot a recuperar València, mentre que Pedro Sánchez espera poder reeditar per tercera vegada el pacte del Botànic amb Compromís i Podem i mantenir Ximo Puig a la Generalitat. A les Balears la situació és molt similar, amb la coalició de socialistes Podem i Més per Mallorca creuant els dits perquè PP i Vox no aconsegueixin sumar i fer-los fora del govern.
Avui als quioscos, trobades d'aquelles especials, fins i tot de col·leccionista, liderades, com sempre, com és habitual, per La Vanguardia amb la seva fotografia electoral.
Exacte, diu Barcelona trofeu disputat, amb els 7 alcaldables, Maragall, Colau, Collboni, Trias, Graus, Cirera i Parera, assenyalant el trofeu de la Copa Amèrica a bord d'un vaixell, una composició del fotògraf Xavier Cervera al Port de Barcelona, amb l'estàtua de Colom al fons, que reforça l'al·lusió a Amèrica. L'Ara juga amb el titular Barcelona és capital, i a sota afegeix, i Girona, Tarragona, Lleida, València, Palma, Madrid i punts suspensius. En aquest cas, la portada s'il·lustra amb una façana de l'Eixample i a l'horitzó la Torre de Collserola i el Tibidabo, un dibuix que firma en Jordi Ferrandiz. Mentrestant, el periòdico presenta un inquietant muntatge on es barregen les cares de Colau, Collboni, Trias i Maragall proporcionalment segons les prediccions electorals. El diari diu alcaldes en temps d'intel·ligència artificial. Els 7 candidats per Barcelona també surten a primera plana del Punt Avui davant la façana de l'Ajuntament. El titular recorda que són unes eleccions amb més cens i regidors que mai. I on també apareixen els 7 és a la portada del País, en aquest cas en un mirador del Parc de Montjuïc a Barcelona, amb la ciutat al fons. Un grapat de vots en llocs clau, subratlla el diari, definiran el mapa polític.
Els col·legis electorals, per tant, que obren a partir de les 9 del matí i que tanquen a les 8 del vespre, com és habitual. Jornada electoral que podreu seguir en directe, minut a minut, durant tot el dia RAC1, amb un dels desplegaments més grans dels últims anys. Durant tot el Via Lliure estarem pendents de les primeres hores de votació. A partir de les 6 de la tarda ja hi haurà programació especial amb futbol i eleccions, amb Jordi Basté, amb Xavi Puig, amb Anna Ballonesta, programa que tindrà una trentena llarga de punts de connexió. No només es parlarà, com dèiem, de les eleccions, eliminacions, sinó també de la penúltima jornada de Lliga que es fa en horari unificat, pel qual, en tot cas, RAC1 ha mobilitzat prop d'una cinquantena de professionals per fer aquest programa que s'allargarà fins que faci falta. Més enllà de les eleccions d'avui, aquí, avui també es vota a Turquia. L'actual president Recep Tayyip Erdogan és el favorit a les enquestes de la segona volta electoral d'avui. La primera, ara fa dues setmanes, la va guanyar per 4.5 punts de diferència sobre el cap de l'oposició, Kemal Kılıçdaroğlu.
Després de la desfeta, el principal opositor d'Erdogan ha canviat el discurs i ha fet un pas més cap a la dreta, amb discursos ultranacionalistes i xenòfobs. El socialdemòcrata busca esgarrapar vots als de sectors més extremistes. El seu argument dels últims dies de campanya està l'arribada massiva de refugiats sirians, tot i que, segons el govern, n'hi hauria uns 3 milions. Kılıçdaroğlu va més enllà.
Que m'estimis o no, ho accepto. Però si estimes la pàtria, decideix-te. 10 milions de sirians no han estat suficients. En voleu 10 o 20 milions més? No ho oblidis. El vot no és per mi. És per tu mateix, qui estimi la pàtria, que vagi a les urnes.
D'altra banda, la campanya d'Erdogan ha estat condicionada per la situació econòmica inestable del país, que ha derivat en una pluja de crítiques. I és que per primera vegada des del 2002 les reserves del Banc Central de Turquia han caigut en números vermells.
I pel que fa a l'àmbit cultural, la directora francesa Justine Triet ha guanyat la Palma d'Or de Cannes per Anatomia d'una caiguda, un drama judicial que ha convençut la crítica i el públic. Triet és la tercera dona a la història que s'endú el guardó, que és un dels més prestigiosos del món del cinema.
En el seu discurs va reivindicar el paper de la dona a la pantalla gran i va aprofitar per carregar contra les polítiques neoliberals del govern d'Emmanuel Macron.
Vous me donnez la parole.
Em doneu la paraula i no em puc conformar amb abocar l'alegria que sento. Aquest any el país ha travessat un desafiament històric, unànime i molt potent, com és la reforma de les pensions. Han reprimit la protesta de manera impactant i aquest patró de poder dominant cada cop més desinhibit està esclatant en diverses àrees.
Éclate dans plusieurs domaines.
La pel·lícula de Trier sonava amb força per endur-se el premi aquest any, tot i que no era la favorita. Els noms que encapçalen les travesses eren The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, que s'ha fet finalment amb el premi especial del jurat, i Fallen Leaves, d'Aki Kaurismäki, que ha guanyat el premi del jurat.
I de tornada cap a casa nostra, abans de passar als esports, els experts en turisme avisen que Barcelona ha de pensar molt bé el calendari de macroesdeveniments per no col·lapsar la ciutat. El professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire, advertia ahir en aquest programa que la coincidència de grans cites, com aquesta setmana o la que ve, pot generar un efecte rebuig als visitants per culpa de la massificació i l'encariment del preu dels hotels.
Intentar dissenyar de forma molt més professional i molt més organitzada l'entrada i sortida de visitants seria una de les claus. Barcelona ha de fer dues coses. Els ha de distribuir geogràficament, territorialment, i els ha de distribuir temporalment en la mesura del possible.
Tot això, recordeu que la setmana que ve és la setmana més cara de l'any en establiments a Barcelona perquè coincideixen el Primavera Sauna amb la Fórmula 1. I precisament un dels grans esdeveniments d'aquests dies, d'aquesta setmana, són els concerts de Coldplay a l'Estadi Olímpic. Ahir va haver-hi el penúltim, avui és l'últim. Van tornar a omplir ahir amb 50.000 persones, però no tothom va poder gaudir de les actuacions de la banda, perquè l'altra cara de la moneda, i s'ha destapat en les últimes hores, són les reiterades estafes en la revenda d'entrades.
De moment, els Mossos han rebut unes 250 reclamacions de persones que n'havien comprat per vies no oficials, això sí. Ara per ara hi ha 4 detinguts per haver venut polseres i passis falsos. De moment, el cas més freqüent és el d'una sola entrada que es reven a diverses persones. Per tant, només pot entrar a l'Olímpic, doncs, el primer que arriba.
Pel que fa als esports d'aquesta matinada, atenció que els Celtics han forçat in extremis el 7è partit a la final de la conferència est de la NBA, que recordem van començar perdent contra Miami Heat per 3-0.
Remuntada èpica de l'equip de Boston, que ha posat el 3-3 aquesta matinada amb una cistella sobre la botzina, i no és una metàfora, és literal, de Derrick White, per acabar guanyant 103-104 i portar la sèrie al desempat. El 7è partit es jugarà la matinada de dimarts també a Miami, per tant el Celtic jugaven a camp contrari, i qui el guanyi jugarà l'anell de l'NBA d'enguany amb els Denver Nuggets. També en bàsquet, el Joventut va guanyar ahir a casa del Baskonia el primer partit del playoff de quarts de final de l'ACB, 91-99. Si la penya torna a guanyar dimarts a Badalona, es classificarà per les semifinals. El Granollers, parlem d'handbol, jugarà aquesta tarda la final de la Lliga Europea contra el Fuchsia de Berlín a les 6 a Flensburg. Els ballesans van superar el Göppingen ahir a semifinals per 31-29. En futbol, el PSG ja és campió de la Lliga a França gràcies a l'empat d'ahir a un al camp de l'Estrasburg amb gol de Messi, que iguala Dani Alves com a futbolista amb més títols guanyats, 43. Granada i Les Palmes tornaran la temporada vinent a la primera divisió espanyola i Llevant, Alavés, Eibar i Albacete jugaran el playoff d'ascens. I partit vital per l'Espanyol aquesta tarda a Mestalla contra el València, serà un duel directe per la permanència. El Girona apurarà Montilivi contra el Betis les opcions d'anar a Europa i el Barça rebrà el Mallorca en una tarda de comiats de Sergio Busquets, de Jordi Alba i del Camp Nou abans de la remodelació. Tots els partits a les 7.
Gairebé un quart de 8 del matí, pel que fa al temps, Martí Oliveres, què m'expliques?
Doncs una jornada electoral tranquil al conjunt del país, amb sol, amb aquest cel tèrbol per la pols sahariana que es manté, però atenció, a la tarda arriba un canvi de temps amb ruixats i tempestes més extenses i intenses al nord del país, principalment Pirineu, Prepirineu, però poden avançar també cap a la Catalunya central. Per tant, amb capitals del Pirineu hi pot acabar plovent, i també de la Catalunya central com Tremp, Solsona, Berga, Vic, Prats de Lluçanès i Olot.
Un quart de 8 del matí.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre teu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arral Service Leaks. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Descobreix la frescor i la influència del Mediterrani en una selecció de vins blancs de la mà de Gourmet La Vanguardia. Cap de Creus, Nacre del Celler Cap de Creus, Avallarol de Torre del Veguer i White Wine de Vins de Taller. 6 vins valorats en 70 euros, ara per només 42. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC RAC 1.
El Barça jugarà la final de la Champions! Serem a Indoven!
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica, la final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions, Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions.
Eindhoven, que venim!
Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1, tots som un.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
7.513 0 7 5 1 3 de la sèrie 41 0 4 1.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC RAC 1. Aquest diumenge és Super Diumenge a RAC 1. La Lliga i les eleccions es decideixen a RAC 1. Des de les 8 del matí, seguiment de la jornada electoral al Via Lliure amb Xavi Bundó.
Dues hores perquè obrin els col·legis electorals i...
A partir de les 6 de la tarda, futbol i eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta.
Gols i vots a RAC 1.
A les 7, València Espanyol, Girona Betis i Barça Mallorca amb Edu de Batlle, Miquel Agut i Joan Maria Pou.
La rematada! Gol! Gol! La rematada, mini gol! Gol! I Bastuani, peu dret! Gol! Gol!
I a les 8 del vespre, futbol, sondejos i el recompte amb les redaccions d'informatius i esports.
La nit serà molt llarga i no és cap tòpic.
Aquesta hora tenim en marxa els primers mítings de campanya.
Aquest diumenge és Superdiumenge a RAC1.
RAC1. Tots som...
Fot-li Basté.
RAC1.
Lil Dami. Cantant.
Fins i tot has desfilat, vull dir, m'has dit que l'any passat vas desfilar.
Sí, però...
Consell per desfilar, quin és el rotllo que s'ha de portar?
Vaig estar assajant el passeig a casa meva, és mirada perduda, pit en fora i caminar recte. Sobretot mirada perduda i pensar en coses tristes.
Pensar coses tristes?
Sí, perquè així no et rius.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som 1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Tot va ser començar el debat per Barcelona, que al meu fill petit se li va escolar el raspall de dents pel forat de la pica del lavabo. Plors i més plors perquè l'estri representa una girafa i de llarg, com és, va quedar retingut sense anar amunt ni avall. Em va saber greu, però davant el requeriment vaig haver de deixar la tele. Això sí, vaig a pujar-ne el volum. Certament, la girafa se li veien els peus, però amb els dits no la podies treure i si obries l'aixeta començava a obturar l'aigua. Un problema. Ja em tens buscant eines. Passo davant la tele, enmig l'alcaldessa de Roig espaterrant, al seu costat dret un dels competidors amb més opcions, el guanyador dels anteriors comicis a la seva esquerra, clar, una mica més enllà l'altre candidat que diu que ho té a tocar. Ja escolto un parell d'andanades que l'alcaldessa no deixa passar. Em recorda l'obstrucció a la pica i corro al bany. Envio el nen a dormir perquè noto que em poso nerviós. No se'n vol anar fins no haver tret la girafa raspall. Vinc a fer pressió amb el tornavís, amunt, avall, allò no serveix. Torno al cabàs de les eines. Agafo un d'aquells visos Ikea corbats. La tele està molt animada. Veig una desqualificació en tota regla del de l'esquerra al que diu que ho té coll avall. Torno al raspall. Res, ni el tornavís normal ni el guerxo poden amb la girafa. Per sort, el meu fill s'ha adormit. L'agafo i el duc al llit. Em poso amb el raspall, però no aconsegueixo treure'l. S'ha acabat. Ho deixo per l'endemà. M'assec davant el debat. Encara observo moments de ruborització de l'alcaldessa. Ara entenc el color roig. És perquè no es noti. Arribo a la conclusió que, com el raspall del meu fill, costarà treure-la d'on és. Ves per on. La presentació del que té a la seva dreta l'ha fet més forta. Catalunya, tu, a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que el Via Lliure ens agrada veure món. Ho hem fet en les últimes temporades a través del Muro de Viatge, aquesta plantejant nous horitzons. I en aquest cas, coincidint amb un aniversari al 150 ja de la publicació de La Volta al Món en 80 dies, la novel·la essencial de Jules Verne, aquest any al Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
I en 80 llibres, això vol dir cada dissabte i cada diumenge, tota la temporada, viatjant a algun país de qualsevol lloc del món i proposant una lectura que ens hi transporti. Avui, etapa 74 ja d'aquest viatge, ens vam quedar a Kènia i anem fins a on?
Doncs avui, a la Guaiana.
Ritme del Carib per traslladar-nos a la Guaiana, país que fa frontera amb dos altres que ja hi hem passat, que ja hem visitat, com Veneçuela i el Brasil. A través de quin llibre, Víctor?
Amb El árbol de los sentidos, escrit per Unia Kempadu. És nascuda a Londres, però va passar la major part de la infantesa a la Guaiana, d'on venia la seva família. Després d'un breu parèntesi a Europa, dels 17 als 19 anys, es va establir a les Antilles i ha viscut en diversos països de la zona, com Saint Lucia, Trinidad i Tobago, Granada... Tot i que Kempadu va començar treballant com a dissenyadora gràfica, aviat va poder dedicar-se per complet a escriure, entre altres reconeixements, ha guanyat el Premi Literari de la Casa de les Amèriques. Aquesta novel·la que proposem la protagonitza la Lula, una nena de 12 anys fascinada per un arbre de mango que hi ha a tocar de casa seva. La Lula està convençuda que aquest arbre coneix tots els secrets de la gent, com si amb les fulles pogués absorbir les converses que hi ha al carrer. Uns secrets, però, que l'arbre no comparteix amb ella. Doncs bé, al llarg del llibre assistim al despertar de la Lula a la vida adulta, mentre el seu país comença també a caminar tot sol després d'independitzar-se de la Gran Bretanya.
Un paral·lelisme, per tant, entre una història personal, la de la protagonista, i la història general de tot el país, de la Guaiana.
Exacte. Com a taló de fons es parla de les dificultats d'un país acabat de descolonitzar. I surten, per exemple, la dictadura de Forbes Barnum, l'home que va dirigir el país durant més de 20 anys, la fam, amb llargues cues per aconseguir el menjar, o bé el racisme contra la comunitat hindú, que ha estat, de fet, un problema crònic a la història de la Guaiana. La novel·la també reflecteix la violència contra les dones, de què l'autora va ser testimoni, de fet, tot l'argument és d'inspiració autobiogràfica, i un altre tret característic del país que surt reflectit al llibre és la convivència entre la religió cristiana i el vudú.
Doncs avui que hem viatjat fins a la Guaiana amb aquest, llibre, volia dir que és l'Àrbol de los Sentidos, de l'escriptora Unia Kempadu, en aquesta volta al món literària de cada dissabte i cada diumenge. Si us ha interessat, podeu recuperar la informació al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, sóc en Joan de Caldes Estrac, des del Raconet de Caldes Estrac. Aquest és el so que sentim cada diumenge, la Susana i jo, mentre remem fent paddle surf. Aviat en farà un any. Tant si plou com si fa sol, fred o calor, mai hem faltat a la nostra cita amb el mar. Pau i serenor és el que sentim.
Doncs aquest és el so indescriptible d'aquest oient, del Joan, des de Caldes d'Estrac, des del Maresme, que diu que cada dia, faci el temps que faci, surten al mar a practicar el cap de setmana paddle surf des de fa un any, aquesta sensació indescriptible. Mentre sentim el so del mar, gràcies, evidentment, al Joan i a la Susana per ajudar-nos a fer una mica més gran aquest catàleg de sons del cap de setmana dels nostres oients. Pels que no practiqueu paddle surf, o sí, els que ho feu, però segur que teniu algun tipus de so, un hobby que us defineix al llarg del cap de setmana, o algun tipus d'interès, sigui cultural o sigui de qualsevol forma d'oci, doncs ens podeu fer, identifiqueu-lo primer, evidentment, i després enregistreu-lo molt fàcilment amb una nota de veu al mòbil i ens l'envieu amb el vostre nom i el lloc des d'on està enregistrada la nota al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 28 de maig. Fem una recolada musical. Fins a quin dia 28 de maig?
El de fa 40 anys.
Ara jo imagino una pila de gent cantussejant a casa a aquesta hora del matí, perquè és una cançó conegudíssima, aquest What a Feeling. 40 anys de què, exactament?
Mira, no fa 40 anys de la pel·lícula,
de Flashdance,
que potser
no?
Hi ha gent que s'ho està pensant. Concretament, avui fa 40 anys que la cançó Flashdance, What a Feeling va arribar al número 1 de la llista Billboard, aquesta llista que classifica les 100 cançons que tenen més èxit del moment. Aquesta cançó la van compondre Irene Cara, que és la veu que estem sentint, Giorgio Moroder i Keith Forsey, i la van compondre expressament per la pel·lícula Flashdance, que de fet comparteix nom amb la cançó. Gràcies al What a Feeling, fins i tot els van arribar a donar un Oscar, evidentment, a millor cançó. Flashdance, What a Feeling no és només una de les cançons més importants de la dècada dels 80, suposo sí. Que estem d'acord, no?, que va ser un gran hit, sinó que a més ha aguantat molt bé el pas del temps i encara avui sona a les discoteques.
Carai, mira, sona així.
selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre teu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Descobreix la frescor i la influència del Mediterrani en una selecció de vins blancs de la mà de Gourmet La Vanguardia. Camp de Creus, Nacre del Celler, Camp de Creus, Avallarol de Torre del Veguer i White Wine de vins de taller. 6 vins valorats en 70 euros, ara per només 42. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Yep, he sentit gamba de Palamós. A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem. Entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat.
I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que s'entra intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que tot just estan tornant cap a casa seva després d'una llarga nit, des del punt de vista de l'oci o fins i tot laboral, intempestiva per tota aquesta gent i plàcida pels que just estan començant a obrir els ulls i diuen, ostres, ja ve un diumenge sencer per nosaltres, sapigueu que ens desplacem, com sempre fem aquesta hora del matí, al costat d'aquesta sintonia, a un carreró que ens encanta, que no hem volgut ubicar mai en un mapa, que forma part d'una població que no han volgut revelar mai, un carreró empedrat dels pocs que queden al nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions de cap tipus, però que amaga al seu interior una quantitat ingent de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha atent l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs?
Molt bé, molt bé. Home, amb una setmana intensa a tots els nivells, amb un diumenge que de seguida... Bueno, és que queda una hora i mitja perquè arrenquin les eleccions i això sí. Tenint en compte que, bueno, estem parlant de, no només de la programació per una ràdio com la nostra, sinó per tot el seguit de ràdios locals i de mitjans de comunicació, que avui una mica és el seu dia, no? De, sí. Com Mata de Pere Ràdio, on treballes tu, Albert, que avui tindreu programació segur, per tant, és un dia apassionant, realment.
Doncs sí, sí, només res, just acabat aquest basar, escopetejat me'n vaig cap a Mata de Pere perquè tenim una promoció especial que comença a les 10 del matí
ja farà
i que no acabarà...
Farà servir el Beorlegui Express, no?, per arribar allà,
sí,
perquè
doncs,
si no
arribes
tard.
El farem servir per l'Express, tindrem a les 8 de la tarda una programació en directe amb tots els, evidentment, tots els representants de les diverses formacions i, home, nosaltres, com que Mata Pere és un poble petit, doncs esperem sobre les 10, quarts d'11, més o menys, tenir tot enllestit. Però sí, és el que dius, aquí és el gran dia en què les emissores municipals, en què els mitjans de proximitat de quilòmetre zero justifiquen una mica la seva existència, perquè no deixa de ser també una jornada apassionant en què no hi ha cap altre mitjà en tot el món que pugui donar la informació que t'interessa del teu municipi, del teu poble, i per tant serà un dia molt emocional i molt engrescador, evidentment.
És un dia que tots els que hem treballat, i no conec ningú que es dediqui al món de la ràdio i que no hagi passat per un mitjà local, és un dels dies més divertits de l'any, més apassionants, que donen sentit a la feina dels mitjans locals i de la gent que hi treballa. És un dia fantàstic. Per tant, des d'aquí, salutacions a tots, que en són moltíssims. És la gran pedrera i un dels grans tresors de la comunicació a Catalunya, les seves ràdios locals. Per tant, avui diria dia de festa major per tots ells. Va, com anem de cartes, Berlegui?
Mira, de cartes tenim dues més. Ja estem al mes de febrer, eh?
Bueno.
Atenció, eh?
Bueno.
Estem al mes de febrer, les dues d'avui són del 22 i del 23 de febrer respectivament. La primera ens la remet una tal Maria Rosa Fernández Gasa, que aquesta senyora me la va fer arribar en mà. Vaig impartir una conferència a l'aula de Sant Joan d'Espí i llavors me la va fer arribar en mà. Li vaig dir, home, també la podia haver enviat. No, perquè així sí, segur que l'acabarà llegint per antena. Això mateix. I home, és del 22 de febrer i per tant, home, han passat ja març, abril, doncs mira, 3 mesos gairebé, no? Però bé, en qualsevol cas extraiem de dins un sobre i la carta que diu així, cita amb ordinador, benvingut Albert, moltes gràcies per el bonic despertar dels diumenges, m'agrada molt el programa, només és massa curt. Recorda el bondó i demana-li que et doni més temps. Un oient de 86 anys, una abraçada, Maria Rosa. Moltes gràcies. Doncs mira, aquesta oient...
La petició està feta.
Sí, sí, simpatiquíssima, a més, la Maria Rosa Fernández, que em va fer arribar en el seu moment aquesta carta.
A veure si encara la segona... haurem de fer un spin-off, Berlegui, fer alguna altra cosa, però bueno, ja
doncs mira,
la idea queda feta.
Un parell de títols, el Besar del Marcel·lí Virgili, per exemple, dos, podria ser un, ja que toquem seccions dedicades amb el tema de Franç, Berlegui Express Plus, poder també seria un altre spin-off. Bé, en qualsevol cas, tenim una altra carta, atenció, aquesta ens arriba per avió, carta per avió, ens arriba des de espera, que no ho poso aquí, perquè és que clar, arriba per avió perquè el remitent és des de... Clar, o sigui, l'han enviat des de l'estranger, però el remitent posa Parets del Vallès.
Ah.
I ens l'envia la Rosa Coscullola. Vull dir que és possible que fos... A veure, mira, de dins extraiem... Ah, mira, goita, sí, aquí tenim una postal ben identificable. Mira, és el com es diu això? Aquell nen que pisa allà a Brussel·les.
El Manneken
Pis, eh? Sí. Ah, això mateix, eh? Doncs aquí tenim una postal, i a més un dibuix que ara passarem a comentar. Una postal que podem llegir el següent. Estimat Xavi Albert, sóc la Rosa, l'àvia que us va escriure l'any passat des de Mechelen, a Bèlgica. Torno a ser aquí cuidant la Cora i l'Arlet, les meves netes. Ahir vam anar a Brussel·les a veure una exposició de pintures per nens i nenes basada en quadres reals. Us envio el dibuix que va fer la Cora després, que efectivament aquí el veiem. Després vam anar a fer un passeig per la ciutat i vam veure el Manneken Pis i la menys coneguda Janneke Pis, una nena que també està fent pipí.
Ah, sí.
Una abraçada i fins a propera, la Rosa, la Cora i l'Albert. Doncs sí. Això que hi ha una nena que també jo desconeixia completament. Aquesta figura que també és el que està al cor de Brussel·les.
Bueno.
I efectivament, de dins traiem, doncs mira, un dibuix. Mira, que és un dibuix que està inspirat en el crit d'Eduard Munch. Saps el famós crit, una de les pintures més cèlebres del segle XX, eh? Però en lloc de la famosa, de la famosa figura cridant, doncs es veu un os panda.
Ah,
i llavors la Cora, que és la neta, una de les netes, amb un art extraordinàriament, diguem-ne, abstracte, ha apuntat tota una sèrie de tonalitats cromàtiques al quadre, que està encapçalat per una frase que diu "Great art for great kids".
Molt bé.
És a dir, art magnífic per nens magnífics. Vull dir que...
Doncs
i per tant, doncs aquí tenim la carta d'aquesta oient tan amable
que arriba des de
la Rosa Coscullola amb els seus nets.
Doncs li agraïm tant a la Maria Rosa com a la Rosa, que ens envia aquestes cartes també, a tots els oients que ho seguiu fent. Ara que ja és el darrer basar del mes de maig, això vol dir que hi ha el mes que ve que per alguns comença a ser ja vacacional, els nens acabaran l'escola d'aquí a 3 setmanes mal comptades, doncs serà el moment que potser començarem a rebre més postals d'aquest tipus, que són les que arriben des de l'estranger. Bé, si voleu escriure'ns, ja sabeu que l'adreça sempre la mateixa, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036, Barcelona, i com sempre amb l'Albert Berlegui, que les llegirà totes per antena i les respondrà una per una. Bé, des d'aquí aquest soroll que sento una miqueta suau, molt suau, per tant és el motor del Berlegui, allà està el Berlegui Express, perfecte, preparat. Avui veig una bandera que em resulta bastant familiar.
Home,
bastant familiar, perquè no és pròxima, oi que és la que em penso que és?
Sí, és la que et penses que és.
Val, perquè
és
no és catalana, però és d'una, en aquest cas d'una ciutat de Catalunya, que és Barcelona.
Efectivament, sí. Avui marxem cap al Cap i Casal, un dels llocs amb més història de la ciutat, que és la catedral. A veure, no sé tu, eh? Jo personalment les catedrals i les esglésies, així en general, són llocs que a mi m'agrada molt visitar, perquè, a banda de les creences personals a cadascú, són indrets que estan carregadíssims d'història. Generacions i generacions de ciutadans han vist tota la seva vida construccions, doncs, on han estat batejats, on han fet la comunió, on s'han casat, i quan han mort se'ls han fet les exèquies en aquell mateix lloc. I si ho penseu una mica, les esglésies, doncs, és el més semblant que té la humanitat de tocar, doncs, l'eternitat. El nom exacte de la catedral de Barcelona és de la Santa Creu i Santa Eulàlia, el nom que li van posar quan era, recordem, la patrona de la ciutat. I es va construir durant els segles 13 a 15, tret de la façana, recordem, que és el segle XIX. Abans de la que hi ha ara, de la catedral, que és d'estil gòtic, n'hi havia hagut una romànica i abans una paleocristiana, és a dir, estem parlant del segle IV de la nostra era. Per tant, és un lloc de devoció des de fa més de 1.600 anys que havia tastat dit això, eh?
Sí, sí, Déu-n'hi-do. I avui et portes fins a
sí,
allà, per
mira,
què?
Avui anem a veure una talla molt popular que fa pocs dies ha estat notícia per la seva restauració, el Sant Crist de la Pan. Estàs a punt?
Sí.
Doncs apa, som-hi.
Albert. Albert.
Què?
No, que si...
Està fosc, però no tant, això, Xavi.
No, home, no, però ho dic perquè... Hosti, és que... t'han donat un permís especial perquè aquestes hores no hauríem d'estar aquí, eh?
No, perquè vaig ser que aquí obren, crec que és a 9:15 del matí que obren la catedral.
Ah, imagina.
El que passa que, bé, ens han deixat passar per aquí.
No podem cridar,
perquè,
eh?
Home, sí, no, i hem de mantenir, evidentment, el respecte per aquest santuari. Mira, aquest Crist de la Pan, segurament que els barcelonins que ens estiguin escoltant ho deuen saber de memòria, està just entrant a mà dreta, està situada, doncs, mira, aquí, a la capella de Sant Sabeu.
Oh, i tal, sí.
És un dels llocs més freqüentats de tota la catedral, perquè, segons la tradició, aquest Crist va anar a la nau capitana de la decisiva batalla de Lepant, a l'any del senyor de 1571, que va impedir l'avenç de l'imperi otomà. I es diu que durant el fragor de la batalla, el Crist va esquivar una bala de canó turca i per això està inclinat aquest Crist. Fixa't, que es té una figura, diguem-ne, que està inclinada. El cas és que durant segles la talla s'havia anat ennegrint per les successives repintades i vernissos, diguem-ne que no sempre excessivament acurats, i pel fum i la cera de les espelmes, una mica com el que passa amb la Mare de Déu de Montserrat, no? De la que també s'explica aquesta història. Fins que es va decidir, anem a netejar-la amb aigua destil·lada escalfada i una goma d'esborrar. I bé, i quina no va ser la seva sorpresa quan n'ha sortit una talla excel·lent feta en dues peces, el Crist en fusta de freixa i la creu en fusta de pi, que per cert no és renaixentista del segle XVI com es creia, sinó que és molt més antiga, d'entre els segles XII i XV, i per tant és una figura gòtica. I a mi m'ha cridat l'atenció el fet que sigui una imatge feta en dues peces, la figura de Crist d'una banda i la creu d'una altra. Avui ens fixarem en aquesta segona, aquest símbol universal que té moltes més connotacions de les que ens pensem. Avui, doncs, un nou Basar de les Sorpreses, el que fa número 307, que dedicarem a la lletra C, la C de creu.
Avui que és un dia, Beorlegui, de cita electoral i que hi ha gent que pot pensar quina creu, doncs mira, avui també és un dia dedicat a les creus i que avui metafòricament pot haver-hi gent que sigui crucificada també, no?
També.
A través del vot.
Però pot ser que passi un calvari, eh? Pensa que pot haver-hi alguns polítics que passin un calvari, eh?
I tant. Bé, en tot cas és un element que bàsicament associem a la religió, no? En aquest cas al cristianisme,
sí.
Clar.
Sí. Home, la creu, diguem-ne, aquesta figura geomètrica que consisteix en dues línies que s'entrecreuen en un angle recte, de manera que queden dividides per la meitat, és un dels símbols més antics i potents de la humanitat, no oblidem. Com deies, doncs, efectivament, l'associem al cristianisme, però no oblidem que pels antics assiris aquesta creu era Anu, que és el símbol del déu del cel. Per als xinesos és el déu de la terra, i per la cultura maia mexicana, que és la Quetzalcoatl, és el déu creador de l'home. És a dir, per tant, té unes connotacions religioses no només cristianes. La creu també ha representat els quatre elements de la natura, recordem l'aigua, la terra, el foc i l'aire, però també els quatre punts cardinals. La distinció bàsica que fem amb les creus és la llatina, la creu llatina, és a dir, el braç vertical més llarg, per entendre'ns, és la creu de la crucifixió,
sí.
I la grega, que són la que tenen els quatre braços iguals. Però, evidentment, n'hi ha moltíssimes classes més de creus.
Creus sempre lligades a la religió, Berlega, o no?
Sí, però no necessàriament, també, perquè, per exemple, a Egipte hi ha la creu d'Ang, que és la que té una elipsi a la part superior. Hi ha també la creu baptismal, que és una grega unida amb una X a la primera lletra de Crist en grega, Jesús Christus.
Uh-huh.
La de Calatrava, que és una creu grega de color vermell amb els braços en forma de flor de lli. La creu de Sant Andreu, que és en forma d'aspa, perquè es diu que el deixeble de Jesús va ser crucificat així, és a dir, en forma d'aspa. I llavors també en trobaríem moltes més. La creu d'Armeria, la creu de Borgonya, la de Canterbury, la creu celta, la copta, la escandinava, la de Jerusalem, la de Malta, la papal, la Santiago, la solar... Fins i tot, no oblidem, l'esvàstica uh-huh. és una creu gammada,
sí.
el símbol nazi, que, recordem, no és original del partit nazi, sinó que està present des de fa molts segles a l'hinduisme i al budisme, entre d'altres cultures, i que, per cert, és un símbol que estava associat sempre a la bona sort.
Però que no deixa de ser una creu, efectivament, com deies.
Doncs, efectivament, que no deixa de ser una creu. I amb els segles, doncs, a la medicina, vegem tres creus ben conegudes, de diferents colors, que estan relacionades amb la salut.
Home, si pensem en la salut, bàsicament a mi me'n venen dues. M'has dit tres, eh?
Ahà, sí.
Et diria, per una banda, la creu que identifica les farmàcies.
Correcte.
I la Creu Roja com a símbol, diguem-ne, internacional. Però no sé si són aquestes les que dius, eh?
I, sí, no, hi ha una tercera, que podria, diguem-ne, que és molt més casolana, però que, i també per als nostres oients que siguin una mica veterans, segurament sí. que se'n recordaran. Comencem per la creu més universal, la Creu Roja. Recordem, un moviment internacional que plega prop de 97 milions de voluntaris arreu del món i que va ser fundada per un home de negoci suís, un tal Jean-Guy Dunant, després d'horroritzar-se pel patiment de milers de soldats a la batalla de Solferino. Fins a mitjans del segle XIX, recordem, no existien als exèrcits un servei d'infermeria, diguem, més o menys estable, de manera que a l'any 1863, ara fa 160 anys justos, va fundar aquest senyor la Creu Roja. I derivada d'això es pensa que és...
Deixa'm recordar que l'actual organisme de la Creu Roja també té la mitja lluna roja.
Correcte,
no?
Efectivament.
En els països musulmans d'aquest
estil. Sí, sí. Ressaltant precisament aquesta idea, diguem-ne, de la seva neutralitat religiosa,
exactament,
perquè
exactament.
Clar, és allò que deies de sempre l'associació de la creu amb el tema cristià, no? Derivada d'això, es pensa que és la creu verda, que és el símbol de moltes farmàcies, tot i que ara tant se'n veuen tant de vermelles com de verdes,
però,
per anunciar l'establiment.
Sí, però els llums així, no?, il·luminats, normalment són verdes,
sí.
no?
Bueno, jo és que em veig...
Ara que dius,
jo dic que hi ha una mica de tot, eh?
Sí.
A mi em sap una mica de greu, perquè a mi el símbol que m'agrada de la farmàcia és el símbol de tota la vida, que és aquella copa d'Igea,
sí.
que és aquella copa, diguem-ne, que surt aquella serp, de ressons mitològics, que està carregada de símbols, i que ara, òbviament, només se'n veu amb establiments molt antics, perquè això d'una serp, diguem-ne, com a logo, no acaba de...
Doncs a mi m'encanta, també.
A mi també,
clar. A Sabadell n'hi ha una fantàstica, allà al costat del mercat, no? Ai, de l'Ajuntament, ben a prop, que hi ha...
L'Argelaguet,
exacte. I home, encara en trobem. És una mica els llocs on encara podries dir que és un apotecari, no? O sigui...
Correcte. que hi ha aquells pots encara,
ara.
I llavors et trauran unes herbetes i tot això, vull dir que...
Però aquestes bé, ja estan en desaparició.
Això mateix. I llavors tenim una altra creu, que aquesta, diguem-ne, que seria una altra categoria, que és Cruz Blanca, que, diguem-ne, que és un grup de centres mèdics que els oients, com deia una mica veterans, recordaran per al seu fundador, que era un llegendari personatge radiofònic als anys 70 i 80, que es deia el doctor Gaspar Alomar.
Mm.
És possible que no et soni tu, però
no,
era un habitual convidat de la llegendària Odette Pinto, que sempre, cada tarda, era un tema publicitari, la Odette li preguntava, doctor Alomar, què és un chequeo? I el doctor Gaspar Alomar deia, saber com està usted. I sempre hi havia aquest anunci del Cruz Blanca que, diguem-ne, que m'ha vingut al cap quan hem parlat de creus. Totes aquestes creus, evidentment, són molt conegudes, però la més famosa, evidentment, és la que va ser crucificat Jesús.
Mm-hmm. això té una simbologia molt més profunda, aparentment, no? La creu del sacrifici, la creu de la crucifixió, la Santa Creu, d'alguna manera, no?
La Santa Creu, o Vera Creu, com de més coneguda, és aquella en la que, segons la tradició, va ser crucificat Jesús de Natzaret. 300 anys més tard de la seva mort, de la mort de Jesús i de la seva posterior resurrecció, Helena de Constantinople, mare de l'emperador Constantí, que va ser, diguem-ne, el dirigent romà que va deixar de perseguir cristians i va donar llibertat de culte religiós, va voler trobar la relíquia, que es trobava al mateix lloc del Calvari. I quan la va trobar, van edificar allí mateix l'església del Sant Sepulcre, que és un dels llocs més sagrats del cristianisme, on, segons la tradició, Jesús va ser crucificat i que, no podem oblidar-ho, que és visitat cada any per milions de turistes i de religiosos i de gent amb inquietuds o fins i tot per curiosos d'arreu del món.
Tu hi has estat, allà?
Sí, hi vaig estar ja fa una pila d'anys. És un lloc interessantíssim de veure, eh? Bàsicament perquè és un lloc en què està custodiat per diverses ordres. Bé, diguem-ne, ara poder és massa d'hora per posar-se transcendent a quarts de vuit del dematí, eh? Però sí, és un lloc que com a mínim resulta inspirador. Per diversos motius, eh? I deixem-ho aquí, eh? La creu suposadament original ha passat per moltes mans. Va ser robada pels perses, va ser recuperada per l'emperador bizantí Heracli, va ser usurpada pels musulmans després, i a l'edat mitjana trobem un munt de relíquies arreu. Es diu que hi ha trossos de la Vera Creu a Roma, a Viena, a Mèxic, a Guatemala, Costa Rica, Xile, Argentina, i només a Espanya, al monestir de Sant Toribio de Liébana, a Cantàbria, i a Caravaca de la Cruz, a Múrcia, entre d'altres llocs. És evident que el símbol suprem del cristianisme, la religió que propugna la humilitat i la bondat, és, doncs, una creu. Però, paradoxalment, la creu també ha tingut connotacions molt negatives. Vegem-ne tres de ben conegudes.
Quina? O sigui, quina creu a tu et genera una mica de tensió?
Sí, i és un tema que indueix una certa confusió, eh? Una creu que pot resultar una mica paradoxal, que és una creu invertida, és a dir, una creu cap per avall, la creu llatina cap per avall. S'ha arribat a considerar un símbol satànic o de l'anticrist en contraposició, evidentment, al cristianisme, de renunciar a tot allò que representa Jesús. I fins i tot com a referent, diguem-ne, de l'ateisme. Però també podem trobar creus invertides a les esglésies. I no té res a veure, evidentment, amb això, sinó que recorda la creu en la que va morir Sant Pere, crucificat, recordem, cap per avall, com a símbol d'humilitat. Sant Pere, quan va ser crucificat, es diu que va demanar que el crucifiquessin cap per avall perquè no mereixia ser crucificat amb la mateixa postura que el seu mestre, que és Jesús, i per tant va ser crucificat cap per avall. Però ja que estem en el tema, home, no oblidem que la crucifixió era un dels mètodes d'execució més dolorosos de la humanitat, que s'ha practicat, i de fet es practica encara ara en alguns països, i on el reu se'l clava en una creu, normalment despullat, i és abandonat a la seva sort fins que mor, sobretot per asfíxia. A la història és un mètode que s'ha fet servir molt, sobretot com a venjança, després d'una batalla. Tres exemples. Es diu que Darius primer va fer crucificar 3.000 babilonis, Alexandre el Gran 2.000 supervivents d'un llarg setge a Turis, a Fenícia, i Roma, si heu vist Espartaco segurament que us en recordareu, Roma va fer crucificar els 6.000 esclaus rebels liderats per Espartacus a la Via Àpia, que és un dels episodis, diguem-ne, més sagnants i més dolorosos de la història de Roma.
Clar, és que no deixa de ser, al final, no només una forma d'execució, sinó d'imatge pública, no? D'humiliació per la derrota. No és una cosa que es fa al carrer, que si deixa allà el mort agonitzant durant uns dies i continua deixant-se allà, no?
I a més, despullats. Sí, sí. Clar, i a més no podem oblidar el tema del despullat, que d'acord que és una cosa com molt simbòlica, però clar, a una persona despullada li has arrebatat, li has arrabassat tota la dignitat que podia tenir. Sí. Ja no és ni un perdedor, ja és una despulla humana. I la mort que s'acostumava a produir per asfíxia i per accelerar-la, doncs s'acostumava a trencar les cames del crucificat per accelerar precisament doncs, que s'acabés d'enfonsar i per tant provocar la mort més ràpida, doncs clar, imagina't, diguem-ne, quin espectacle que havia de fer. I tenia, evidentment, un fons doncs clarament, diguem-ne, exemplaritzant, no? Si feu això, us passarà
acabareu així, sí, sí.
Ah, això mateix. I, clar, i no, tampoc no podem oblidar una altra creu, diguem-ne, en connotacions negatives, com és un dels símbols més coneguts del Ku Klux Klan, el grup d'odi supremacista que s'acostuma a representar amb creus cremant. Les creus també van ser el símbol d'uns exèrcits que fa segles que van intentar recuperar Terra Santa del domini de l'Islam. És el que es va conèixer com la Guerra de Creuades.
I ara aquests dies que estem veient Harrison Ford, has dit creuada i ja m'he passat l'última
croada. Ja sé per on vas ara, ja sé per on vas ara.
La última cruzada, eh? I aquell moment meravellós que ens encanta, que és el del solo el penitente passarà.
Solo el penitente passarà. A més, és la veu del Salvador Vidal, que espero que l'hagi... De fet, el tràiler l'ha doblat ja el Salvador Vidal i esperem que la pel·lícula que s'estrena el 30 de juny també, però sí, està carregada de frases...
El penitente.
S'arrodilla ante Dios, eh? Arrodilla-te!
I després el millor moment per mi, que té una barreja entre bueno, sí, irònica...
Obvietat, una certa obvietat, sí, no? Sí,
que és el moment de la Copa de Carpintero i la frase, després d'haver vist com aquell home es transforma en calavera, es mor allà mateix, la rèplica una mica foteta fins i tot del guardià del temple que diu eligió mal.
Ja no veus aquesta pausa, eh?
Ja no m'has visto que elegido mal. Això. No cal. Però bueno.
Va, doncs va. Mira, hem entrat per la vessant més popular de les creuades. Recordem, la guerra de religions ha estat un dels principals motius per als quals la humanitat s'ha estat barallant durant segles. I les creuades, doncs, en són una bona mostra. Van ser impulsades per l'Església Catòlica durant un parell de segles, entre finals del segle XI i finals del segle XIII. Estaven protagonitzades per senyors feudals i sobirans de l'Europa Occidental, sobretot de França, d'Anglaterra i de Sicília, i els que hi anaven eren anomenats creuats, és a dir, soldats i cavallers que prenien vots religiosos de manera temporal i se'ls concedia indulgència per als seus pecats comesos a canvi de defensar el cristianisme.
Quantes n'hi ha hagut de creuades a Berlí?
Doncs hi van haver-hi 9 en total. En algunes es van guanyar les mínimes, eh? En d'altres es va perdre i en d'altres, home, es va acabar amb algun tractat, però vaja, es va perdre bous i esquelles. El cost de les vides humanes va ser dramàtic per als resultats, diguem-ne, que al capdavall es van acabar obtenint. I on sembla que, davant d'aquesta perspectiva, és molt fàcil també dir-ho amb la perspectiva del temps, eh? Però hauria estat millor renunciar fent allò que es diu del creu i ratlla, ara. És a dir, deixar-ho córrer. I és que les creus, doncs, home, també han estat presents al llenguatge popular.
Perquè comença el capellà dient, fixeu-s'hi bé, els hi diu, capellà. El matrimoni és una creu. Malament!
Malament!
No es pot començar amb sorma així. Jo veig que hi ha molts nuvis que quan senten això no ja ho deixarien córrer. El que passa és que ja està tot vigilat, no hi ha manera. I mireu, en les processons de Setmana Santa haureu vist que molts d'aquells penitents, pobrets, porten una creu al coll i la porten sols, vaja, per pesada que sigui. Doncs si serà grossa el matrimoni, que han de ser dos a portar. Escolteu, és que li diuen el sant matrimoni, Sanctus Matrimonium, perquè és la institució que té més màrtirs, senyors. Oh, no, escolteu, no, seguim.
Quin autèntic geni en Capri, de veritat, eh?
És extraordinari. I com han passat, clar, és que han passat a més de 50 anys, eh?
Sí, sí.
I quina vigència que arriba a tenir, eh? Aquí recordem, estem en un dels grans monòlegs d'en Capri, que és el matrimoni, enregistrat l'any 1967, on parla d'això de la creu que representa el matrimoni, aquí entès, evidentment, com a símbol de cara que fa xuga. Però, evidentment, expressions amb creu n'hi ha d'altres. Fer-se'n creus, és a dir, admirar-se d'una situació sorprenent, passar les quatre creus, és a dir, fer els 40 anys. Jo no sé si als anys 80 i 90 es podria, ets molt petit, però es van emetre a televisió els Peanuts, els famosos personatges de Charles Schulz, i una de les frases que es deien era allò de quina creu Charlie Brown.
Ah, deien això, eh?
Sí. Era de les frases, diguem-ne, que de tant en tant acabaven sortint. I ja que estem en pantalles, anem a un clàssic ben rotund amb creus.
Eternal Rome, in the flaming night when the murderous tyrant Nero had it burned to the ground, in the midst of the mad rebels of his disreputable favorite. With Claudette Colbert as the Empress Poppaea, whose loveliness was matched only by her ruthlessness. Frederick March as the Prefect of Rome.
Ajuda'm una mica a veure-li perquè no ubico la...
Sí, no, home, és una mica difícil, eh? És aquesta ampulosa veu és la que acompanyava el tràiler d'un dels grans films dels anys 30 d'en Cecil B. DeMille, acollit el 32, per tant estem parlant de fa uns quants dies, que era El Signo de la Cruz, una d'aquelles pel·lícules que, home, jo em sembla que devien passar per Setmana Santa, no la televisió, perquè encara no estava ni inventada, però quan encara no s'havia fet el Ben-Hur que tots coneixem d'en William Wyler de l'any 59, no? Recordem, El Signo de la Cruz explica les persecucions als primers cristians i sorprèn per el seu erotisme.
Cecil
B. DeMille, més enllà de ser un conservador ultra-republicà, o sigui, per ell Donald Trump devia estar a l'extrema esquerra, per entendre'ns, però tenia un ús extraordinari de la comercialitat i barrejava sempre la religiositat, diguem-ne, més evident, amb un erotisme que era el que atreia la gent a les pantalles de cinema, no? I, home, té un repartiment extraordinari. Frederic March, Colbert i en Charles Laughton fent de Neró, una pel·lícula d'aquelles que, home, si sou cinèfils impenitents, és un gran, gran gaudi i que, per cert, si us esteu interessats, es pot trobar a Filmin.
Va, doncs, Beurlegui, avui que el que dèiem, és un dia que pot ser una creu per gent i pot significar un calvari per d'altres, avui hem parlat de creus al Basar de les Sorpreses. Beurlegui, et deixo treballar perquè avui tens un dia llarg, a Mata de Pere, per tant, una abraçada forta i, evidentment, a totes les ràdios, a tots els mitjans locals que avui també tenen un dia de festa major. Una abraçada, Albert, que vagi molt bé.
Igualment, Xavi, adéu-siau.
Adéu-siau.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.